Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4 i comença el temps de descompte a Ràdio Maricel. El saludem en aquest dilluns 20 de gener de 2014, aquesta horeta esportiva habitual dels dilluns per endavant per comentar-los, entre d'altres, com ha anat aquesta darrera jornada futbolística de la primera volta. Ha estat el cap de setmana del 5 aquest, 5 gols va rebre la Unió Esportiva Sitges ahir al migdia a Rubí, al camp de l'Olímpic Can Fatjó, un Sitges que... vulgarment, com es diu, ja ha tocat fons, és cué de la classificació, no aixeca cap, en fi, li poden anar afegint aquí tots els adjectius que vostès vulguin. Queda tota una segona volta per en reaccionar, però la situació a hores d'ara dels Sitges és aquesta, cué a la classificació i tanca la primera volta havent sumat només 12 punts. Situació totalment contrària a la que viu a hores d'ara el Sobrense, que ahir es va desfer còmodament. Tot s'ha de dir, 5-1 davant del Montserrat Igualada, gràcies als 3 gols de Cano, un de Didac i un altre de Didi Prat. Un Sobrense que finalitza amb aquesta primera volta del campionat, compartint liderat amb el Sant Pere Molanta i per endavant també tota una segona volta per ratificar i per confirmar que és un dels favorits per pujar de categoria. Com els dèiem, d'aquests moments repassarem tot el gruix de la jornada futbolística. Saludarem també d'aquests momentets David Porres, entrenador del juvenil de la Blanca Subur. Li hem de demanar bàsicament que ens faci un petit balanç de la trajectòria de l'equip, prou bona, però bé, una miqueta tacada, si es pot dir així, si se'ns permet, per l'última derrota que va patir l'equip el passat dissabte al camp del Can Vidalet. Hem de parlar també de bàsquet, del partit que va jugar el bàsquet de Sitges a la pista del Sant Boi ahir diumenge, va perdre 73-67, per tant es posa fi a una ratxa de 4 victòries consecutives. Per la seva banda, el sènior femení va aconseguir superar sense problemes el Vegas per 75-50. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges ja és líder en solitari, gràcies d'entrada a la seva victòria per 5-2 al Santa Perpètua aquest passat dissabte aquí a Pavelló de Pinsbens, i per la derrota, sorprenent, si es pot dir així també, del Valls, la segona consecutiva. Per tant, un Club Patí Sitges que té per endavant el repte en aquesta segona volta d'acabar entre els dos primers llocs de la classificació. Comencem! Són les 4 i 6 minuts de la tarda, encetem el temps de descompte d'aquest dilluns 20 de gener de 2014, acompanyant-los, ja ho saben, fins les 5 en punt. Hem de començar a repassar ja tots els resultats que ens ha deixat futbolísticament parlant el cap de setmana. Ho dèiem ara fa uns momentets, el juvenil de la Blanca Subur, que ha tancat la primera volta amb una derrota, diem que anecdòtica, si es vol dir així, perquè el coixí que duia abans d'aquesta última jornada de la primera volta era de 8 punts. Ara la diferència vers el segon classificat, vers el Manresa, s'ha reduït una miqueta, no són 8 sinó 5 els punts d'avantatge que continua tenint la Blanca vers el segon classificat. I per endavant, tota una segona volta també per confirmar doncs el gran desig d'aquesta temporada, que no és un altre que aconseguir l'ascens a la Nacional. A banda d'aquest resultat, però, com sempre, com cada setmana, repassem la resta de marcadors en companyia de l'Albert Lluís. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, comencem parlant, evidentment, d'aquesta derrota que pateix el juvenilà, 1-0, al Can Vidalet.
No va ser una derrota, va ser un robo. I descarat. O sigui, ens esperaven. Es van robar el partit.
Un gol que arriba, em sembla, als últims instants i, de penal.
Sí, i després d'haver-se anul·lat a nosaltres dos gols, no haver-se pitat dos penals claríssim, bueno, en fi, no tinc ganes de parlar dels àrbits i dels del Llobregat, menys.
Bé, en qualsevol cas, actuació arbitral al marge, doncs tenim aquesta derrota que deixa l'equip, com diguem, amb aquests 5 punts d'avantatge.
Encara es queden 5 punts, hi ha qui no té tant.
Sí, no, el coixí continua sent important. Hem començat per aquí, però, Albert, per on continuem?
Bueno, el juvenil B, que va jugar a casa, Blanca Subur 0, Ribes 0. La poca efectivitat dels davanters locals i la gran actuació del porter visitant han fet un resultat advers per la Blanca. Cadet A, Prat 1, Blanca Subur 5. Bona golejada de l'A contra un C bastant fluix. Cadet B, Sant Andreu de la Barca 5, Blanca Subur 1. El B està golejat per un A molt fort. Infantil A, Blanca Subur 6, Prat Blaugrana 2. Bona golejada amb molts altibaixos en el partit. La Blanca ha jugat a ràfegues. Infantil B, Blanca Subur 2, Bellvitge 3. La mala sort d'un gol en contra en el temps de descompte ens ha privat d'un empat, almenys, bastant just. A la 20 B, Sant Boi A 5, Blanca Subur 1. Un bon equip ens ha golejat. A la 20 C, Blanca Subur 1, Ribes 8. La Blanca ha sigut un equip molt enfonsat. A la 20 D, Banyeres 3, Blanca Subur 7. Platòrics de joc i ganes, han golejat. A la 20 E, Blanca Subur 6, Unió Esportiva Sitges 2. El derbi en el que no ha hagut color. Ha sigut una bona exhibició de la Blanca. Benjamina, Blanca Subur 3, Sant Ildefons 2. Bon resultat davant un fort equip, ha costat molt. Benjamin B, Blanca Subur 2, Penya Jove de Roquetes 1. També aquí ha costat molt guanyar. Sense sort, la Blanca s'ha vist negra. Benjamin C, Bas Espirall 4, Blanca Subur 2. Contra un A, partit perdut, sense reacció de la Blanca. Benjamin D, Blanca Subur 0, Gavà 2. Avui no han sortit les coses d'aquest equip. Els visitants han aprofitat molt bé les seves dues grans ocasions de gol. Per últim, el campionat local del Nou Pisbens, en Construcciones Chechu 0, Pastisseria Serralols 1, Òptica Holandesa 7, Hotel Palau 2, Blau Sitges 9, Rebac 7, i en Pitufos no ha hagut partits, o sigui, no ha hagut partits de campionat degut a que els nanos pues, faltaven. Els més petits els hi costa més de venir.
Dissabte també...
Ha jugat un parell de partits amistosos i ja està.
Tot s'ha de dir, dissabte va fer un temps doncs, sí. No massa propici, eh?
Els promeses van jugar, les 10 van jugar, de 10 a 11 sí. Però ja a les 11, els nanos petits van dir que eren ajas.
Costa més, costa més. Molt bé, Albert, doncs 4 i 11 minuts de la tarda. Moltíssimes gràcies, que vagi bé. Bona setmana.
Molt bé, igualment. Adéu.
Doncs després del que ens acaba de dir l'Albert Lluís, jo no sé com David Porras qualificarà la derrota de l'equip aquest passat dissabte al camp del Camp Vidalet amb aquest component arbitral que va anar en contra dels interessos del conjunt de la Blanca. David Porras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Costa de pair més una derrota com la que patiu dissabte?
Hola. La veritat és que sí, perquè... vam tenir, tot s'ha de dir, vam tenir, l'arbitratge va ser correcte fins al minut 75, per dir alguna cosa, i en aquells minuts no vam ser capaç de marcar un gol. Vam tenir moltes opcions, moltes arribades, però no vam estar lo acertats que normalment estem ofensivament. I en el moment clau que es decideixen els partits, doncs marquem el 0-1 i ens l'anul·la el Linier per la pressió del públic, que també entenc els arbitratges que es viuen fora de casa i en segons quins camps puc arribar a entendre amb els àrbits. I ja a l'últim minut un penal inexistent que els hi dona els 3 punts amb ells, i no solament amb això, sinó que provoca l'expulsió del central i després, una vegada calent, li devia dir alguna cosa i segurament li cauran uns quants partits.
Vaja, doncs no és la millor manera, sens dubte, per tancar la primera volta, oi, David?
No, la veritat que havia sigut una primera volta molt bona. Abans del partit ho comentàvem, d'intentar acabar la primera volta d'una manera bona per nosaltres, que era el que ens mereixíem, crec jo, però bueno, no sé, vam fer potser el pitjor partit de la temporada, i quan vam reaccionar els últims 20 minuts, doncs bueno, l'arbitratge ja es va tornar molt caser, i és una llàstima, perquè no només és aquest partit, sinó que els últims 20 minuts van haver cosetes de que ens pot condicionar els següents partits.
Ja. Suposo que abans del partit de dissabte pensàveu que s'havia de fer bo el punt que veu sumar aquí amb el Manresa, no?
Sí, el nostre objectiu era això, que el punt de Manresa seria bo o dolent
en funció
del resultat d'aquesta setmana. No va poder ser, també hem de una vegada més fredament mirar i veure que aquí sí que està algú preocupat ara mateix, són els que van per darrere nostre, mirant davant, i intentant anar a un camp que és, pues serà igual de difícil, i ara ja tenim una experiència del que ens trobarem aquesta setmana, i intentar sentenciar el partit abans i que les decisions dels àrbits doncs no ens puguin perjudicar.
Més enllà d'una miqueta dels rivals en si, del que us espera en aquesta segona volta, en què ja pràcticament tots els equips es coneixen, et preocupa aquesta qüestió arbitral, David?
No, em preocupa el que no puc controlar jo.
Evidentment
el tema arbitral em preocupa, perquè el que vivim fora de casa és normal, perquè són camps complicats on la gent apreta molt, i puc arribar a entendre que en cas de dubte vagin a favor de l'equip de casa, o en els moments decisius doncs s'escombrin cap a casa, i si tu no has sigut capaç de decidir el partit a l'inici, doncs ja saps que aquestes petites coses sempre aniran més a favor de l'equip local. I el que em preocupa més és a casa, d'intentar veure que tinguem, que almenys no en recordar-nos dels àrbits, que els arbitratges que vinguin sàpiguen que nosaltres som l'equip que anem primers, que tothom ens espera, que tothom va al 200%, que hi ha moltes entrades, i que siguin valents, i pitin el que vegin. Això és el que em preocupa. Jo el que puc controlar de l'equip, jo sé que el meu equip seguirà amb una actitud molt, molt positiva, seguirà lluitant els partits i intentar tenir la sort aquesta de que no ens en recordem de el que estem parlant ara mateix.
Perfecte. Escolta'm, tanquem parèntesi. Esperaves a dia d'avui tancar la primera volta sent líder i amb aquest coixí que teniu ara de 5 punts?
Home, a veure, jo la veritat que ja quan vam fer a l'inici tan bo de 5-6 partits seguits guanyant, llavors ja aspires a fer-ho el màxim, però a començament de Lliga jo crec que ningú de la Blanca Subur s'esperava estar tan a dalt.
Uh-huh. Home, 5 punts que venen una miqueta per la derrota de dissabte, el que estem comentant, però que tu imagina't ara que plantegem el contrari, no? Que la setmana passada sou capaços de guanyar el Manresa, li traieu 11 punts... L'empat de l'altre dia, com el valores? Més enllà del partit que veu jugar dissabte, David?
Sí, a veure, l'empat jo crec que nosaltres, evidentment, volíem guanyar, vam intentar guanyar, sabíem que seria un partit molt, molt, molt dolent, sobretot de cara a l'espectador, on hi hauria molt respecte entre els dos equips, i que el difícil era avançar-te al marcador. Jo crec que això ho vam aconseguir, i després doncs l'última mitja hora no vam ser capaços de crear una opció clara per marcar el 2-0, i sempre estàs exposat que en els últims minuts et puguin empatar. Una vegada ens van empatar, la veritat que com a entrenador ja el donava molt l'empat. Els últims 10 minuts a l'equip estava descontrolat i podia ser probable que ens haguéssim marcat a l'1-2.
Hem arribat a l'Equador, com es diu vulgarment. Què esperes, David, de la segona volta, de l'equip, de la competició, dels rivals? Seguirà sent el Manresa el principal escull?
Sí, bueno, jo crec que encara queda molt. Estan Manresa, Cornellà, que també ve molt fort, i Sabadell. Jo crec que aquests quatre serem els que, més algun més que es pugui apuntar. Jo crec que queda molta lliga, que els resultats sempre són normalment molt ajustats, i per petits detalls es decideix. O sigui, jo crec que fins que no quedin 6-7 partits no no es veurà realment els que estarem allà dalt en aquests partits. Intentar aguantar, intentar estar el més amunt possible i dependre de nosaltres mateixos els últims 5-6 partits.
David, queda tota una segona volta i tot depèn molt de la lesió, de les sancions, no? per aguantar l'equip fins a final de temporada d'una manera ferma, no? Però mirant el calendari, jo estic veient que de los 6 equips que esteu a dalt actualment, doncs pràcticament tots els partits menys 2 jugueu a casa amb ells. Això pot ser positiu o negatiu? Teniu l'avantatge de que jugueu aquests partits a casa i sobretot 4 rivals de los 6 que esteu a dalt.
Home, sempre és més positiu. Jo sempre a mi m'agrada jugar a casa i jo crec que a casa som una miqueta més forts, però bueno, que sigui casa fora costarà molt. També les segones voltes, quan tu estàs allà dalt de tot, és evident que els contraris sempre et surten amb una mentalitat amb una mentalitat positiva del 100%, i les segones voltes nosaltres som una entitat que seguirem els mateixos jugadors i els altres equips doncs es reforcen. Els que tenen objectius de no baixar reforcen a l'equip amb els jugadors que no juguen de nacional, i els que tenen opcions de pujar el mateix. O sigui, sabem que serà més complicat, sabem que segurament no farem una segona volta tan bona com la primera, però bueno, intentar mantenir estar dalt de tot i lluitar, si més no, fins a l'última jornada i a veure si podem estar, aguantar.
El primer rival que us vindrà a casa en aquesta segona volta és el Cornellà, que ara per ara està classificat quart.
Sí, clar, Cornellà és un d'aquests que no fitxen jugadors, però ells no tenen mai problemes de lesions, no tenen mai problemes de sancions, perquè tenen dos equips per sobre d'ells que poden anar agafant els jugadors que vulguin, i això al llarg d'una temporada doncs fa que sigui un rival molt, molt perillós. Nosaltres, si tenim sancions, lesions, doncs tindrem que anar agafant de jugadors del nostre juvenil B. Pues, intentar, sí. Són aquests fets que no són controlables per mi, com pot ser les lesions per trompades, que ja les estem patint, sense anar més lluny, amb el Pasqua al minut 90 li van donar una patada al genoll de vermella directa, i ja veurem a veure com el tenim avui a l'entrenament. La setmana de Manresa també es va lesionar el David, que és un dels migcentros, i bueno, aquests fets incontrolables, almenys que ens respectin tant les lesions com els àrbits, i si no podem arribar més enllà, que sigui per qüestions nostres de que no en sabem més o no podem més.
Doncs 4 i 21 minuts de la tarda ens quedem amb aquesta última reflexió. David, moltíssimes gràcies per haver atès una vegada més la nostra trucada i moltíssima sort de cara a aquesta segona fase, sens dubte, apassionant de la temporada.
D'acord, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Quatre i 22 minuts de la tarda, en David Porres hem volgut, vaja, que ens faci un petit balanç d'aquesta primera volta pel que fa a la juvenil A de la Blanca, el juvenil A que, per cert, torna a repetir fora de casa per obrir la segona volta, jugarà a Terrassa, al camp del Sant Cristòbal. Seguim repassant més marcadors. En aquest cas, parlem dels resultats dels equips femenins del Sobrense que han tingut partit de Lliga en aquest cap de setmana. És el cas del Sènior, que va rebre un correctiu sever ahir al migdia aquí a Aiguadols davant l'Atlètic Camp Clar. Va perdre per 0-5. Clou aquesta primera volta el Sènior femení en 12è lloc de la classificació, havent sumat 13 punts. Obrirà la segona, tornant a jugar a casa, rebrà en aquesta casa aquest proper diumenge, volíem dir, el Tortosa Ebre. I també va tenir partit de Lliga amb el Sant Jaume dels Domenys Sobrense, l'infantil cadet, amb 4-8, victòria per al Sobrense infantil cadet, que, atenció, és segona a la classificació. Després d'haver sumat 30 punts, es col·loca només 6 del líder. Un breu parèntesi en el món del futbol. Si parlem de rugby, doncs home, no ha estat aquest un bon cap de setmana per als dos equips sèniors de l'Enrugby Club Sitges. Primer, perquè el sènior A va perdre 19-16 en el seu desplaçament al camp de l'EGEC de Girona en el partit de la novena jornada del Campionat d'Espanya de Primera Nacional. Atenció, perquè se li complica una miqueta la classificació per a l'ascens a la divisió d'honor B al conjunt de Pedro Castilla. Queden quatre jornades sense dubte apassionants, en les que, com es diu vulgarment, el Rugby Club Sitges haurà de posar tota la carn a la graella per tractar d'aconseguir un lloc d'ascens a la divisió d'honor B. I va perdre, curiosament, el primer partit de la temporada, el sènior femení. Va perdre per 10-23 davant el Poble Nou. Es tractava de la semifinal del Campionat de Catalunya de la segona categoria. Això vol dir que el proper partit serà per lluitar per la tercera i quarta plaça en aquesta Lliga Catalana de la segona categoria. Altres resultats que ens deixa el Rugby Club Sitges, els equips del Rugby Club Sitges en aquest darrer cap de setmana, han estat aquests. Per exemple, victòria del sènior B 22-5 al camp del Gòtics. Pel que fa al Campionat de Catalunya sub-18 de la primera categoria, el Sitges va guanyar 87-13 amb el GEC de Girona. L'equip B, que també va guanyar, ho va fer contundentment, 78-0 davant l'Osona Crancs. Pel que fa als equips sub-16, en aquest cas només va jugar el primer equip, el Rugby Club Sitges A, que va perdre per 5-45 davant el Futbol Club Barcelona. Cinc minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Tornem a futbol. Hem de repassar ja com han anat els resultats tant a la segona com a la tercera catalana a la jornada número 17, o el que és el mateix, la que tancava la primera volta. Grup tercer de la segona catalana. Els marcadors: Cubelles 1, Vegas 1, Sant Cugat Esport 1, Joventut 25 de Setembre 5, Espluguenc 2, Sant Ildefons 3, Sant Joan d'Espí 4, Moja 0, Sant Esteve Sarrovires 2, Can Vidalet 3, La Múnia 0, Joventut Prat 5, Olímpic Can Fatjó 5, Unió Esportiva Sitges 0, Penya Unió Màlaga 0, Unificació Bellvitge 2 i Júnior 1, Gornal 0. Tanca la primera volta liderant la classificació amb el Sant Ildefons, 44 punts, té a 8 el segon, que és el Joventut 25 de Setembre, en té 36, 35 per Can Vidalet, 34 per Júnior, 32 per Espluguenc, 30 per Unificació Bellvitge, 28 per Sant Joan d'Espí, 27 per Olímpic Can Fatjó, 22 per Sant Cugat, el Moja és desè amb 19, 18 per Gornal, el Joventut Prat, que a poc va escalant posicions, és 12 ara amb 17, els mateixos que la Penya Unió Màlaga, 16 per Sant Esteve Sarrovires, i a partir d'aquí tenim el Vegas amb 14 punts, els mateixos que la Múnia, el Cubelles penúltim amb 13 i amb 12 QE la Unió Esportiva Sitges. Per tant, com es diu en aquests casos, no pot haver pitjor final que tancar la primera volta encaixant un 5-0 i com a QE. Toni, les pitjors previsions es van complir, i més quan als 30 segons el Sitges ahir encaixava a l'1-0 i al minut 8 al segon.
Sí, 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 clar, tu l'has dit, no? Tan aviat. Sí que sabíem que era un partit complicat, de fet nosaltres ja sabíem que era molt difícil.
Parlàvem divendres, que clar, històricament al camp del Can Fatjó no se li donaven massa bé als equips de Sitges.
No, i a més, doncs, venia de guanyar l'Olímpic per 1-5, estava en un bon moment, i home, i que te marquin el primer gol, res, a los 30 segons, doncs ja te marca tot el partit. El Sitges se va desplaçar a ausències significatives, té molt lesionats, té que...
Parlava el Jordi de fins a 10 jugadors absents, clar, estem parlant pràcticament d'un equip sencer, no?
Sí, són molts jugadors, i més quan és un equip, doncs, que s'ha incorporat aquest any, doncs, a la segona catalana, pujar de categoria, és un equip molt renovat, i clar, que comptis amb 10 bases significatives, doncs, és important, no? I a més que tingui que disposar de 3 juvenils, doncs, patirà endavant el partit, és complicat, no? Però bé, és el que hi ha, i el va dir dir el Josu, el, perdó, lo va dir el Jordi, no? Que doncs amb lo que ja tenen que tirar endavant, i doncs ara esperem que a veure si comença d'una altra manera aquesta segona volta, i si comença sumant, i si a veure el Sitges si és capaç de treure l'equip de on realment està i si pot salvar la categoria, no?
El partit d'ahir doncs no va tenir història, o sí, la història que va voler marcar en aquest cas a l'Olímpic Can Fatjó, que a la fi de la primera meitat ja dominava còmodament amb un 3-0, un Sitges que amb apenes doncs havia tingut cap ocasió de gol, un Sitges amb poc ritme, un Sitges feble gairebé en tots els sentits. Va jugar ahir com a porter titular i bé, ho va fer per primer cop aquesta temporada al Lolo. La llàstima és que hagi de debutar doncs amb un partit així i amb un resultat tan advers.
Clar, a ningú l'agrada, tot i que ell és un jugador que té molta experiència i doncs m'imagino que sap doncs assimilar les seves circumstàncies, no? Sí. I la circumstància d'ahir era doncs que l'equip no estava al 100%, que l'equip doncs està patint, jo diria que el Sitges està trencat perquè està patint psicològicament moltíssim, i doncs clar, té que reconstruir tot això mentalment perquè si no doncs seguirà patint.
Suposo que el Jordi es veu obligat cada setmana a una reconstrucció de l'equip, perquè per A o per B després ho escoltaran, perquè és interessant quan se li pregunta sobre si en aquests moments ell té ganes de prendre alguna decisió sobre algun jugador. Ell és molt clar, molt sincer en aquest sentit, diu que potser sí que caldria prendre alguna decisió per algun jugador que potser no ha acabat d'entendre que això del compromís és cada setmana i no quan un vol.
Sí, clar, és evident, i jo m'imagino que...
I més que... tal com està l'equip, és a dir, sí. Tu acabes el partit jugant amb quatre nanos, amb quatre juvenils, aquests nanos, evidentment, poden tenir els seus minuts, evidentment, faltaria més, no som qui per qüestionar tot plegat, però quan se li pregunta també, i ara ho escoltaran, sobre aquesta qüestió, sobre el particular, el Jordi diu, és que què voleu? És que no tinc més, i el Sitges serà per ara, com a filosofia de club, no pot... En un altre club, parlem clar, el Jordi ja no hi seria.
No, en un altre potser club, potser no. Sí,
probablement
sí.
L'entrenador sí. És el primer que salta.
Sí, sí, sí.
Però bé, celebrem també la confiança que li dona, que li atorga el club en aquest sentit, per seguir treballant i per dir, noi, escolta'm, ja es guanyarà, i si hem de baixar doncs baixarem amb els de casa nostra, per dir-ho
sí.
Així, no?
Sí, a més ell ja l'ha dit molt clar, no?
T'agradarà o no, però és una filosofia, és una manera d'entendre el club, la situació i tot plegat.
Sí, sí, el club creu en el seu director tècnic, en el seu entrenador del primer equip, i doncs ell l'ha dit molta vegada, clar, a mi, per lo que estic veient, ningú me dirà que em marxi, si em marxo, marxo jo.
Sí, sí, evidentment, sí, sí, que és una qüestió més d'ell que
no pas de directiva, no? Ningú li dirà que marxi, ell és el que té que decidir. El que passa que ell és conscient de lo que té, i és conscient de que potser amb més de lo que té actualment doncs l'equip lo pot tirar endavant, no? Jo amb jugadors com va començar els primers partits, i a més con jugadors que pot incorporar-los en aquesta segona volta, doncs ell veurà si és capaç de tirar-lo endavant, no? Però que ell ho té ben clar, no? De que no és qüestió d'entrenador, ni qüestió de, és qüestió de que falten jugadors, és qüestió de que n'hi ha jugadors que tenen base, és qüestió de coco, i és qüestió de guanyar un partit. Quan es guanyi un partit començaran a sortir, ell creu que és la cosa així, no? I es té que respetar, no? I ell és millor que ningú el que sap com està l'equip o no, perquè ell és el que treballa.
És evident. 4:32 de la tarda, parlàvem evidentment amb Jordi Serra en acabar aquest partit d'ahir, aquest 5-0 que feia mal i que bé, col·locava els Sitges com a cuer de la classificació després d'aquestes 17 primeres jornades. Evidentment no era el millor panorama, no era el millor escenari, però el Jordi com sempre va voler donar la cara, i aquestes eren les seves reflexions en veu alta.
Sí, no, ja anem primers de la tercera catalana. Sí, anem últims, un resultat molt, molt contundent, a més merescut. Només hi ha hagut un equip al rectangle de joc des del minut 1, bueno, abans del minut 1, un saque de banda a favor nostre, sense intensitat, passe llarg i tornem-hi sense intensitat, i clar, 1-0, després ja en seguida el segon, Bueno, de positiu ben poca cosa, el que dius tu, que més avall no podem anar i s'ha tocat fons, ens queda tota una segona volta per intentar reafirmar que el Sitges està en aquesta categoria amb aquests jugadors, que és l'aposta que ha fet el club des del principi, i bueno, és que pocs arguments, avui no hi ha molt a dir. Avui el Can Fatjó ens ha passat com una pisonadora per sobre i no hi ha hagut partit en cap moment.
Clar, si et preguntem per solucions, evidentment les solucions passen per començar a guanyar partits, però tal i com està l'equip, físicament, moralment, és difícil.
No, més que físicament és tot de moralment, vull dir, estan gratibats, falta d'atenció, o sigui, els nanos s'entrenen, perquè entrenem 3 dies, vam entrenar al Nadal, s'ha entrenat bé, s'han fet els exercicis com correspon en cada fase de l'any, segons els parons a invernal, després de carnaval, els 3 típics parons que hi ha físicament, els nanos físicament estan bé, el que passa que estan gratibats, i continuem amb lesions, amb jugadors que no poden jugar, i l'únic bo i realment que s'ha d'ensalçar és que un cop més els juvenils han tingut que participar i ho han donat tot, han entès el que és la segona catalana, el que és el Sitges i el que han d'entendre també tots els altres jugadors.
Avui heu acabat, em sembla, amb 4 juvenils a la gespa.
El Xavi, el Dani, bueno, no, 3, en principi 3, perquè entra l'Armela, però bueno, com és molt jove, a vegades podem pensar que és juvenil.
Jo pregunto, Jordi, tal i com estarà l'equip, sí que has de tirar de juvenils perquè no tens res més, però no és llançar-los als lleons, aquests nanos.
No, sí, aquesta pregunta m'agrada molt que me la feu i us l'entenc, però realment el Sitges, jo l'he dit moltes vegades, és un club de futbol formatiu. Vam fer una plantilla de 25 jugadors, dels quals tinc 10 jugadors de baixa. Avui el Sergito, tornem-hi a última hora, baixa per enfermetat. El Quique està lesionat, un jugador que és vital en l'equip. En la primera jugada del partit, el Carrasco i el Drago es lesionen. Jo us haig de tirar de juvenil. Si estic treballant en un club amb futbol base, el que no farem mai al club és anar a buscar ningú a cop de talonari. Si es presenta una oportunitat, lògicament s'aprofitarà. No crec que hi sigui, no l'anirem a buscar més lluny de jugador jove, jugador amb ganes, amb mi mateixa. I jo ho dic, lògicament no es pot donar la imatge d'avui, però morirem amb les botes posades i morirem amb el que tenim. No morirem anant a buscar jugadors mercenaris ni històries d'aquestes. Això s'ha acabat, el Sitges és una altra història.
Entenc el que et volia dir, una miqueta, i evidentment, vull dir, ara l'equip està com està i tens pràcticament, com dèiem la setmana passada, més gent fora que dintre, no?
Sí, a mi m'agradaria molt ficar els juvenils en el moment que l'equip va guanyant 3-0 i que vinga per agostar-se. Bueno, no és el moviment, però és que clar, els canvis són obligats. El Carrasco no podia, sí, no ha volgut seguir. El Drago s'ha jugat, que té el genoll més enllà que aquí. Després hi ha jugadors que físicament no estan. El Sergio Moreno no ha entrenat. L'únic canvi que tenia realment de jugador de primer equip a la banqueta era l'Over i era el Mela. O sigui, és que no n'hi ha res, no n'hi ha cap més. Vull dir, busquis on busquis, no n'hi ha cap més. Ja et dic, i la meva il·lusió és anar recuperant jugadors, és que ja l'Hector la setmana que ve pugui jugar, és que el Quique es recuperi i és anar a disputar. Ara ja m'hem tocat fons, més avall no podem anar. Tampoc estem enfonsadíssims, és una situació que és totalment, o sigui, es pot donar la
reversible.
Però bueno, hem de creure tots, des del primer a l'últim. Jo la mitja part, lògicament, no he estat gens content. És lògic, a la segona ens han continuat passant per sobre, però l'actitud ja era una mica diferent, la gent corria, una mica treballava, no ens deixaven passes amb tranquil·litat. Que ens han guanyat? Sí, perquè ara mateix estan millor que nosaltres. Vull dir, no, la pregunta és totalment correcta i correspon. Jo la contesto com penso que la tinc a contestar.
La setmana que ve comença la segona volta, el camp de la Múnia, recupera els jugadors, a partir d'aquí té que canviar alguna cosa, no, Jordi?
Sí, aviam si vaig recuperant tots aquests que hi ha per aquí fora, que bueno, venen a veure el partit, l'acompanyen l'equip, però bueno, clar, fixa't que, per exemple, tinc un Marc Averdós que ni ha debutat, tinc un Nico que aquesta setmana, sembla que és l'última ja que pugui jugar. O sigui, aquesta setmana encara no comptaré amb ell, però pel dia del Sant Esteve a casa segurament. Tinc un Manu que ja està potser tocant a final, però clar, després aquests nanos han d'agafar minuts. I la cosa tampoc està perquè ara agafin minuts i vinga, donis confiança. Confiança ara mateix, em sembla que l'únic que la té realment i que els hi tinc que transmetre amb ell sóc jo. I el club que estem treballant, i tot i el 5-0, doncs la primera abraçada que he rebut és de la gent de la Junta, cosa que és d'agrair.
Avui ha jugat el Lolo a la porteria. És evident que ell no és ni de bon tros el responsable de la derrota, però a què respon aquest canvi?
Respon als entrenaments. El Roger ha estat esquiant tota la setmana, Jo això ho tinc claríssim, jugador que no vingui a entrenar, i no ha estat el José perquè treballava, si no entre ells aniria la cosa. Ara, és una llàstima que el pobre Lolo, amb el que sent els colors, amb les poques setmanes que porta, hagi rebut 5 gols. Lògicament no està encara ficat, és un, també ficar-lo als lleons.
Sí, 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 sí.
Però bueno, si ja et dic, aquest matí quan m'he llevat, jo com el primer que faig és mirar-me el mòbil, comencen a haver-hi coses, històries, no pots preparar el partit... no són excuses, però realment quan un equip va últim i va colista, tot es gira al revés, tot es gira al revés, lesions, sancionats, no surt res, jugadors estan tensos, i bueno, jo sempre els repeteixo el mateix, m'equivoqui o no, em tiri de cap contra la paret, si tornés a fitxar els jugadors tornaria a fitxar els mateixos que vaig fitxar al principi de temporada. Jo vaig a mort amb ells.
Tens ganes de prendre alguna decisió?
Sí, alguna decisió tinc ganes de prendre, alguna decisió tinc ganes de prendre. He sigut molt pacient amb algunes coses, però m'estan prenent una miqueta el pèl i això no pot ser, no pot ser. Jo potser entenc que algun jugador avui estigui malalt, però és que a vegades sembla que no ens vingui de gust jugar els diumenges al matí.
Al final el mateix, sent una mica prudent, aquest que estan donant la cara ara, que el que s'està repenjant, no?
No, clar, i a més no es pot ser així. No es pot ser així. Jo he sigut el principal valedor d'aquest jugador, que tots sabem de qui estem parlant, que és el Sergio. Jo l'he defensat a mort, he anat a buscar-lo, he anat a buscar-lo a casa seva si ha fet falta. Amb el Manel, quan hi havia problemes, el que intentava que se solventessin més era jo. Però clar, si fiques la cara 25 vegades i et van donar mastegots, hi ha un moment que al final té que tocar fons. Jo, si l'equip ha de tocar fons i hem de baixar, que siguin els jugadors que realment es porten a l'escut, al cor, i que es deixen de personalismes i protagonismes tontos, perquè no n'hi ha, i si no ens agrada treballar i no ens agrada entrenar, no tenen cabuda amb el club.
Doncs Jordi, moltíssimes gràcies, ànims i a seguir treballant.
A vosaltres, jo sé que el meu és una cosa rara, però jo aniré a mort amb l'equip, aniré a mort amb el Sitges. Jo, tal com vaig estar defensant el Sobrense, també ho deia, o la Blanca, són els tres clubs de Sitges i s'han de defensar a mort.
Vint minutets, i arribarem a les 5 de la tarda. Així s'expressava Jordi Serra. Clar, és difícil. És més difícil per ell que per nosaltres. Nosaltres, evidentment, preguntem i ell respon. Però clar, quan perds un partit, 2, 3, 4, 5, 6, i cada setmana és el mateix, un pensa, home, què li puc preguntar que sigui diferent, no? Una miqueta, o que doni peu a que ell doncs s'expressi i analitzi doncs la situació. Clar, després van sortint cosetes. Ell ha parlat molt clar en el cas de Sergio Giménez, un jugador que tots sabem el que pot donar al terreny de joc, però la qüestió del compromís no està massa ben entès en aquest sentit. Ja es va viure una situació difícil la temporada passada, es va capejar, i bé, el Jordi ha sigut molt clar en aquest sentit.
Sí.
Jo he fet molt, no?, per segons quins jugadors, i bé, ara una miqueta el que un espera és que li corresponguin en aquest sentit. Són situacions de vestidor, evidentment, aquí no ens hi volem...
No, i a més és molt complicada, perquè el personatge és complicat, no? Mm-hmm. Compromís, aquest jugador té molt poc, no? I és complicat, no? El Jordi té que anar molt de tacte, ell té que valorar si li interessa tenir-lo o no li interessa tenir-lo. Ell, estem a meitat de temporada, potser...
Doncs, s'han de valorar tantes coses...
Sí, potser que ara és el moment de dir... Bueno,
me queda
mitja temporada, m'interessa tenir-lo ara, perquè, home, si m'aporta el que m'aporti, doncs després ja parlarem quan acabi la temporada i si podem salvar l'equip. Però clar, és el Jordi.
Sí, evidentment són decisions que no són fàcils, repeteixo, de prendre, perquè, evidentment, estem parlant d'un col·lectiu, d'un jugador en concret, no sé si n'hi ha més d'un, no?, que estigui en aquesta mateixa tessitura, però en qualsevol cas...
No, perquè si vas veure, tots estaven allà, eh?
Sí.
Pràcticament tots, eh? Mm-hmm. Faltava Manu Julián, perquè també el xaval...
No... Manu Santiago.
Manu Julián, dic jo, Manu Santiago, sí. Perquè potser el xaval, doncs, amb això de la cama i tot això, anar a aquest desplaçament, però si mires, pràcticament estaven tots allà, eh?
Sí. Es repeteix, malauradament, aquesta situació de veure pràcticament més jugadors fora que dintre la gespa, no?
I ara el que fa falta una setmana més, i potser ens repetim com la Lioli, és guanyar un partit, i el proper és la Múnia.
La Múnia que també
sí,
ve...
Sí, ve de rebre un 5-0, en aquest cas un 0-5 del Joventut Prat.
Sí, amb un equip que...
Sí, és que és això que... demostra una miqueta el que és aquesta segona catalana. Un Joventut Prat que ve de rebre 1-5 al seu camp, seva. Amb l'Olímpic en faig jo, precisament, sí, sí. I a la següent setmana, doncs...
Va al camp de la Múnia i li fa 5. Mm-hmm. Home, tant de bo va ser el Sitges, ja no me conformo tan sol que li faci 5, no, amb un 2 ja tinc conforme, sí. Jo estic totalment conforme, i que el Sitges guanya aquest partit, perquè mira, si guanya el camp de la Múnia... se sumen els 3 punts, després rep aquí el Sant Esteve, sí, sí. Que també és un equip que pot guanyar, que lo va guanyar el seu camp.
Són dos partits, Toni, entenc, claus.
Sí.
No vull dir decisius, perquè no. Evidentment encara en quedaran 15 per endavant, però són claus, sí. Claus per tot, per l'ànim de l'equip, per conscienciar-se que es pot, tot i que la situació, repeteixo, vull dir, un sempre peca més de no diré de pessimista, sinó de realista, no? De la realitat, de la situació, però vull entendre que aquests dos partits que venen poden marcar una miqueta el futur de l'equip a la categoria.
Sí, sí, pot marcar un camí més recte.
Sí, sí, o una amb més giravolts.
Amb més giravolts.
En fi, veurem, gairebé 4:45 de la tarda. Deixem la segona, hem de parlar de la tercera catalana. I els resultats que ens deixa aquesta 17a jornada en el grup 12 han estat aquests: Riu de Villas 1, Òdena 2, Penya Jove 1, Quintinenc 3, Sobrense 5, Montserrat Igualada 1, Sant Sadurní Atlètic 4, Ribes 3, Sant Pere Molanta 2, Olivella 0, Sant Cugat Sesgarrigues 1, La Granada 3, Base Espirall 4, Capellades 0, Base Vilanova 1, Les Roquetes 3 i Fundació Atlètic Vilafranca 2, Carme 0. Gairebé empatats a tot, menys en el nombre de partits empatats i perduts. Doncs Sant Pere Molanta i Sobrense estan allò colze a colze al capdavant de la classificació. El Molanta, per una petita diferència de gols, és líder, 40 punts. Ha marcat 51 gols i n'ha encaixat 16, però és que el Sobrense n'ha fet 51 amb el 5 d'ahir i n'ha encaixat 18. És a dir, Toni, que es va quedar molt a propet de treure-li el liderat al Molanta.
Molt, molt a proper. I fins i tot en els primers minuts pensàvem
que
podia aconseguir el liderat.
Sí, sí. Bé.
Però després vam veure que no és fàcil marcar molts gols i, home, 5-1 sí, ja està bé. Ja.
Evidentment és un bon resultat. 40 punts sumen, com deia, Molanta i Sobrense, les Roquetes 36, 36 també per Olivella, 33 per Òdena, 26 per Fundació Atlètic Vilafranca, 26 per Ribes, 25 per Base Vilanova, 24 per La Granada, 22 punts suma el Base Espirall, 20 al Montserrat Igualada, 19 per Sant Cugat Sesgarrigues, el Carme, que és 13 amb 18, 17 per la Penya Jove, 16 per Riu de Villas, i tanquen la classificació al Sant Sadurní Atlètic amb 11, el Capellades amb 9 i el Quintinenc amb 6, un Quintinenc que ahir va guanyar el camp de la Penya Jove. Sens dubte és un dels resultats, jo diria... Aquest i la derrota del Ribes, potser 4-3 al camp del Sant Sadurní Atlètic, Toni, són dos resultats que teòricament no entraven en una travessa normal, diguem-ho així.
No, i ho va tenir bastant bé el Ribes, perquè fins i tot va arribar a guanyar per 2-3, però al final li van caigir de marcador. El Ribes, la diferència que té el Ribes és que jugava al camp del Sant Sadurní Atlètic, i home, el Quintinenc també, guanyar el camp de la Penya Jove no s'ho esperava ningú. El que passa que una vegada vist els últims partits del Quintinenc, cada vegada veiem que és un equip limitat, però ben col·locat, molt ordenat, i que fa el que diu l'entrenador. I ahir li van sortir les coses molt bé, res, al minut ja guanyava 0-1, i va acabar la primera part, encarrilava el partit amb un 0-3, va marcar un gol de penal i la Penya Jove va fallar dos penals.
Clar.
D'aquesta manera és molt complicat sumar, i en canvi el Quintinenc va aprofitar els 3 punts.
Molt ràpidament, perquè és que avui anem pilladíssims de temps, el Sobrense ahir, Toni, va fer el que havia de fer. Va sortir disposat a liquidar el partit i en poc més de 20 minuts ja n'havia fet 3.
Sí, 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 sí. A més, un Sobrense que... ho estem parlant cada setmana, per mi té un passet ben més que els demés, per mi és el més fer en aquest moment, el que està millor en forma, i ahir doncs en res, en 20 minuts ja pràcticament tenia sentenciat el partit. Després doncs el partit es tenia que jugar, el Solent s'hi podia haver marcat fins i tot 8 gols,
sí, sí, no, perquè si va tenir fallar, gols, ocasions, sí, clares d'un contra un pràcticament amb el porter en Didier, el Didier va fer un gol, però ahir si se'n va a casa amb 5 gols
no passa res,
no passa res, eh? Però en qualsevol cas el Molanta intenta, perdó, el Montserrat Igualada intenta col·locar-se de nou al partit fent l'1-3 o el 3-1 en aquest cas, però el Sobrense no estava per tonteries.
No, no.
Dos gols més, eh? Un de Cano, que en va fer 3, uh-huh. I Jordi Cano, autor d'un hat-trick, i va arrodonir la feina a Didi, gràcies a una gran passada de Pablo Castells. Va jugar el seu segon partit al Pablo, va debutar Isaac Muñoz, uh-huh. Que després ho escoltaran, el Jesús també va dir que la incorporació sobretot de l'Isaac respon a dotar-li a l'equip doncs, d'una veterania que potser en alguns moments no té.
Uh-huh. Home, té un equip, té jugadors veterans, sí. Potser doncs, aquest jugador té més experiència que aquests, perquè de fet més veterà, potser li faltaven partits, però home, jo penso que a poc a poc l'aportació del Pablo Castell i la d'aquest jugador li pot anar molt bé al Sobrense, perquè clar, és experiència i veterania.
Sí, sí, i bons resultats, que és el que de moment està tenint el Sobrense, tancant aquesta primera volta, com dèiem, liderant la classificació amb el Molanta. I les reflexions que ens deixava i el míster del Sobrense eren aquestes.
Home, si a principi de temporada ens dius que estem així ara mateix, suposo que quasi tothom ho signaríem. Crec que hem fet una primera volta, bueno, de notable, diria jo, i bueno, i ara seguir treballant per intentar com a mínim igualar, seria fantàstic igualar la segona volta, seria l'ideal, però òbviament serà super, super, super difícil fer-ho.
Uh-huh. El partit d'avui, com dèiem, 5-1, l'equip ha començat molt endollat, ha marcat 3 gols molt, molt, molt d'hora. Semblava que avui al Montserrat li podrien caure doncs, uns quants. Potser hi ha hagut una petita baixada, i arran del gol d'ells l'equip s'ha tornat a ficar.
Sí, bueno, el resum és més o menys aquest. Jo afegiria que en 18 minuts hem fet 5 ocasions davant del porter i hem fet 2 gols només. Bueno, la intensitat, el voler anar pel partit, la gana de guanyar, pues ens fa tenir aquestes ocasions de gol, però torno a dir-te, l'equip que teníem davant no és un mal equip, té les seves coses i ho ha demostrat amb el... Nosaltres hem tingut ocasions de gol, però ells em sembla que han tingut 2 els primers 20 minuts. Que bueno, que si els fan ells, canvia el partit també. O sigui que, en línies generals, hem estat bé i torno a remarcar bueno, d'intentar que no ens creïn aquestes ocasions de gol que es creen de vegades, que a vegades són per desconnexions i a vegades són per errades, bueno, de marcatge o... Bueno, o d'intensitat, però m'agradaria que no succeïssin. Òbviament som humans i tothom té dret a desconnectar en determinats moments, però clar, que et facin el 3-1 per tornar a endollar-te el partit, a vegades no et surt bé. Avui ens ha sortit bé, però no hauríem de fer aquest tipus de cosetes.
Ja queixaves una miqueta d'aquest aspecte la setmana passada amb els 2 gols que encaixeu a Sant Quintí.
Bueno, avui hem encaixat un, sí que és veritat que les sensacions han sigut bones perquè hem tingut no sé quantes ocasions de gol. Jo et dic que el Didi sol ha tingut 4 davant del porter, això ho tinc claríssim. Didi 4 davant del porter, no és normal que no faci cap davant del porter, la que ha fet una passada del Pablo. El Dida que ha tingut 2-3 molt clares, el Pablo mateix ha tingut una, el Cano ha tingut un parell de remats de cap, hem tingut no sé quants, hem tingut moltes ocasions de gol, però per ser un equip sencer ens falta el no donar aquelles ocasions que de vegades donem, i avui hem donat un parell o 3 d'ocasions molt clares a l'equip contrari que no les hem de donar, perquè
t'emprenya més el fet d'encaixar que no de fallar certs gols, no?
Fallar, tothom pot fallar. Jo és el que li deia al Didi, si no estàs allà no la falles, i t'has desmarcat bé, has treballat força per tenir aquestes ocasions de gol, no les has fet, què farem? Som els Ourense. Suposo que si estàs al Barça doncs et diran, oye tio, espavila. Però aquí no li puc dir res. Ara, si ells et fan el primer gol amb el 0-0, tot canvia, tot canvia, i més quan sabíem que el seu joc passava tot pel número 19, i del número 19 queien les pilotes cap als companys, doncs el xaval aquest que ens ha fet el gol, el 18, o les entrades de darrere d'ells. Ho sabíem. Doncs això que no succeeix, és l'única petita cosa que ens queda, que em queda. Bueno, potser el que m'escolti dirà aquest estava boig, perquè han guanyat 5-1, però bueno, jo sóc així i... Si no seria entrenador, eh? Si ja et digués, està tot bé, és tot de color de rosa, no seria entrenador.
Bé, suposo que això se'n diu ambició, una miqueta també el que estem veient, no?, d'aquest Ourense. Es veu un Ourense ambiciós, un Ourense que, com dèiem, tanca aquesta primera volta en una posició, vaja, privilegiada.
Sí, òbviament, ara mateix estem...
Falta la meitat de la feina, com es diu.
Clar, ara mateix estem bé, però no podem dir que està tot tancat, perquè és que no és veritat. O sigui, queden tants punts, queden tants partits complicats, diria que tots, però et queden tants camps per anar complicats, tanta gent que ha de venir a casa la setmana que ve, per exemple, partits super difícils, i nosaltres el que hem de fer és anar pas a pas, en calma, amb tranquil·litat. Avui hem pogut tenir 18 jugadors del primer equip convocat, doncs això és el que hem de fer, que hi hagi molta competitivitat. Aquesta competitivitat em dona a mi molts dolors de cap, però també ens dona molta qualitat.
Doncs això, molts mals de cap, però molta qualitat a l'equip, i si tothom està bo, doncs perfecte. Un Jesús Julián que va acabar la conversa comentant que, vaja, que serà una segona volta molt dura, que tothom perdrà punts i que ve un derbi amb el Ribas, Toni.
Sí, sí.
Que són partits que amb ell particularment no li agraden gens.
No, ell perquè sempre, són derbis.
I ell sempre creu que entre els equips del Garraf ens fotem més pals que no amb els del Penedès.
És la diferència.
Sí, sí, sí.
És la diferència. Els del Penedès...
Pals no vull dir...
No.
Físicament,
que
sinó
se
una miqueta...
Que
tot.
Sí, sí, sí. Se surt tot, i si pot esgarrapar els punts al rival, potser el més fluix, sí, o sí, el que està més fluix en aquest moment, doncs va per això. O sigui, uh-huh. És la diferència que n'hi ha entre el Garraf i el Penedès. El Penedès se respeta més aquest sentit. Aquí no. Aquí doncs, vinga,
anem més
a veure si podem. De tota manera, el Ribas, Pitu, ràpidament, ve de perdre dos partits consecutius. Jo, és un bon equip per mi, està molt, molt ordenat, però per mi el Ourense, ara per ara, és molt superior.
Un Ourense en Ribas per viure'l, sens dubte, amb aquest proper diumenge a Aiguadols. Molt ràpidament, acabem parlant de més resultats, evidentment. El Ourense B, l'equip de Manolo Cantos, que va guanyar 4-1 al Canyelles, un Ourense B que acaba aquesta primera volta, doncs, còmodament, diem-ho així, a la part mitja-alta de la classificació, i obrirà la segona enfrontant-se al Castelldefels B, de nou al municipal d'Iguadols aquest proper diumenge. Si parlem de bàsquet, destaquem bàsicament dos resultats: el del sènior A del bàsquet de Sitges, que va acabar perdent 73-67 a la pista del bàsquet Sant Boi. Un resultat que trenca una ratxa de 4 victòries consecutives i que deixa l'equip a la fi d'aquestes primeres 15 jornades, doncs, amb 9 victòries i 6 derrotes. Llàstima, perquè va ser un partit que els de Fermín Sánchez tenien força ben controlat a la fi del tercer quart, 51-57, i al final, doncs, un parcial de 22-10 en el darrer període va propiciar aquesta derrota. Tot això amb la permissivitat, també, tot s'ha de dir, d'un arbitratge, com s'acostuma a dir en aquests casos, bastant casolà, i que va permetre que el Sant Boi fiqués moltes mans, moltes d'elles, sense sancionar com a falta. En qualsevol cas, bé, l'equip es va quedar a les portes d'aconseguir aquesta victòria a la pista del bàsquet Sant Boi. El sènior B, que no va poder jugar amb el seu partit a la pista del Cervelló, es va arribar a desplaçar fins a Cervelló, però es veu que el ser una pista exterior i com que va ploure, el partit no es va poder jugar. És allò que que passa, que continua passant, sembla estrany, però continua passant. I pel que fa al sènior femení, va guanyar 75-50 al Vegas, còmoda victòria per al conjunt d'Òscar Quesada, que acaba aquesta primera volta. Vaja, encara li faltarà un partit per acabar la primera volta, compartint liderat amb 9 victòries i 2 derrotes amb l'Hospitalet, que en aquesta última jornada ha descansat. I si parlem d'hoquei patins, també parlem del liderat en solitari, Toni, del Club Patí Sitges, que després de guanyar, no sense problemes, el Santa Perpètua...
Amb molts problemes.
Doncs molts problemes. Se situa líder, però ara, en solitari, com dèiem, després que el Valls perdés sorprenentment a la seva pista 5-7 amb el Corbera.
Sí, és que...
És, sens dubte, la gran sorpresa d'aquesta jornada.
És que n'hi haurà moltes sorpreses, al llarg de la segona volta, a veure si el Patí Sitges és una miqueta...
Se n'aprofita, precisament, d'això.
S'aprofita d'això i, sobretot, la baixa de l'Isaac Martínez, que a mi...
Sí, et continua grinyolant.
Sí, doncs a veure si doncs, aquesta baixa no es nota tant.
Un Club Patí Sitges que, com dèiem, encapçala la classificació amb 32 punts, seguit del Molins de Rei, que en suma 30, i 29 al Club Patí Valls. Club Patí Sitges que té jornada de descans aquest proper cap de setmana, no tornarà a jugar fins al cap de setmana del 8 de febrer. Ho farà a la pista, en aquest cas, del Club Hoquei Premià, que és el tercer classificat, però per la cua. Amb aquestes bones notícies del món de l'hoquei, acabem, perquè arribem pràcticament al punt de les 5 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a vostès, moltíssimes gràcies també per la seva confiança una setmana més. Tornem dimecres al Temps de la Tertúlia. Pilotes fora, que vagi bé. Adéu-siau.